Avui hem sabut això, un cas excepcional al món, una dona que ha sobreviscut sense seqüeles, a més de 6 hores amb el cor aturat, per una hipotèrmia que li va baixar la temperatura corporal fins als 20 graus, aproximadament. Va passar fa tot just un mes, era d'excursió a Núria amb el seu company, quan els va sorprendre una tempesta de neu. Ell va creure que havia mort, però, miraculosament, o no tant, ara ens ho explicarà el doctor, la van traslladar a la Vall d'Hebron i el seu cor va tornar a bategar. Els detalls els ha explicat la protagonista mateixa, ara l'hem sentit, l'equip mèdic que la va assistir a Barcelona i ha anat la purificació a Barcelona. Bona tarda, una altra vegada.
Hola, bona tarda.
Què va passar a Núria? Qui són els protagonistes? Com és que l'home la va donar per morta? Com van al trasllat? Fes una mica la història de com va aquesta història de la Audrey. Crec que es diu Audrey, la dona ressuscitada.
La Audrey i el seu marit, el Rohan, que ella és del Regne Unit, ell és de Sud-àfrica, crec, però viuen a Barcelona. Estan fent una excursió pels vols de Núria i havien deixat el refugi d'hora per fer l'excursió, anaven sols. En un determinat moment es perden, llavors el temps comença a empitjorar molt ràpidament, ell detecta que comença a parlar de manera estranya, que comença a comportar-se de manera estranya, llavors és quan alerta uns amics, envia la ubicació, són aquests els que avisen emergències i els bombers. I llavors tot el rescat va ser com molt complicat, perquè resulta que aquella ubicació realment després no va coincidir al lloc on estaven, que estaven en un lloc molt més amunt del que s'havien pensat. Els GRAE dels bombers decideixen llavors que cal un helicòpter, però pel mal temps i per la zona l'helicòpter no podia aterrar. Tot i això, fan el rescat tirant-se de l'helicòpter 2 metres. Decideixen no fer la reanimació cardiorrespiratòria allà per les situacions i, en canvi, intentar pujar la dona a l'helicòpter, cosa que fan, la porten a Capdevànol i allà és on comencen a fer-li la rehabilitació cardiorrespiratòria. Llavors ja diguem-ne que el cas passa a la gent del SEM.
Això diria que és cap a les 2 del migdia.
Això va començar l'alerta i tot això. Sí, va arribar la trucada d'emergències, sí, d'aquests amics del noi, diguem-ne, cap a 1:45.
Per tant, les hores posteriors va passar tot això.
Exacte.
I acaba a l'helicòpter i de viatge cap a Barcelona.
A 2 helicòpters. O sigui, perquè estava l'helicòpter...
Perquè han de fer transbordament.
L'helicòpter dels bombers. Després,
amb la
teva
usual,
SEM, clar,
no, sí, no sé.
El SEM valora que està molt greu, que està en un grau d'hipotèrmia 4, que diguem-ne que només és superat pel 5, que és irrecuperable, diguem-ne, mm-hmm, i que és candidata a anar a Vall d'Hebron, que té un equip especialitzat en aquesta tècnica, en ECMO, i per tant decideixen traslladar-la a Vall d'Hebron. A tot això, ja estem parlant que eren gairebé les 4 de la tarda, que pensaven que s'hi podria fer de nit, amb la qual cosa aquell helicòpter del SEM, que l'havien passada dels bombers al del SEM, no s'arrisca a anar fins a Vall d'Hebron perquè no era un helicòpter que pogués volar de nit, l'han de canviar una altra vegada d'helicòpter.
A Sabadell, no?
A Vic.
A Vic,
i llavors portar-la a Vall d'Hebron, on ja l'estaven esperant a urgències.
I un dels que l'estava esperant era l'Eduard Argudo, que ens està escoltant, metge de la Vall d'Hebron. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure, nosaltres els periodistes, ja ho sabeu, ens agraden molt els titulars, però estem davant d'una resurrecció, o no?
Home, dir resurrecció, nosaltres en si és una ressuscitació cardiopulmonar. En aquest cas, doncs, la més perllongada que s'ha documentat mai, almenys a l'estat espanyol.
Resurrecció cardiopulmonar, per tant, podríem dir que és un estat d'hibernació en el que estava l'Audrey?
Bueno, ella, el fet de que la causa que li va aturar el cor va ser la hipotèrmia, aquest descens de temperatura, doncs el que va fer és que el consum d'oxigen i de glucosa i d'altres metabòlics de tot el seu organisme disminuís moltíssim, i això en el fons és que la va permetre, doncs, aguantar durant tantes hores de reanimació fins que vam aconseguir que el seu cor tornés a funcionar.
Però llavors entenc, aquest cor va estar directament aturat o va estar latent una vegada al minut o una vegada o va estar aturat directament?
El seu cor va estar aturat i sense cap mena d'activitat ni de contracció ni elèctrica durant hores.
I això com ho detecten el SEM que la rescata, i després com es decideix no donar-la per morta sinó portar-la a un hospital? És a dir, qui pren aquesta decisió i en què t'has de fixar per discriminar un cas de l'altre?
Bueno, en aquest cas, l'equip del SEM, ja quan la comença a atendre, ja la troben això sense cap mena d'activitat elèctrica, no? Amb un cor que no funcionava ni tenia cap activitat, estava aturat, i comença la ressuscitació, i és el personal del SEM, que està junt amb bombers fent la ressuscitació, doncs, que pensen en si hi ha alguna opció no, o alternativa, perquè creien no, que la causa d'aturada havia sigut la hipotèrmia, no, el que estigués tan freda, i contacten amb nosaltres, i aquí bueno, contacten amb mi, i decidim doncs, donar-li l'única opció que pensàvem que era la possible i viable en la situació en la que es trobava.
Llavors aquesta és la trucada, podríem dir que li salva la vida a l'Audrey, algú que vegi una finestra d'oportunitat, que algú que sàpiga, és a dir, un dels metges del SEM, té clar que això es pot donar, diguéssim, que una persona li pot deixar bategar el cor i pot no morir. Això ho sap la persona del SEM i és qui li salva la vida, entre cometes, en primera instància.
Bueno, això des de l'equip que estava allà que parla amb la central de SEM i els caps que estaven també de SEM de guàrdia, doncs que pensen que en aquest cas, perquè hi ha hagut casos documentats en altres zones del món, doncs que si alguna opció hi havia era aquesta i que havien d'intentar anar per totes, doncs perquè la noia jove i que semblava molt clar que el cor s'havia aturat pel fred.
I després la porteu a la Vall d'Hebron i allà, ni més ni menys, que li feu aquesta tècnica de l'ECMO, que és bàsicament oxigenar-li la sang per fora del cos i tornar-li a injectar. És així?
Ah, exacte. Aquí quan arriba a Vall d'Hebron directament al túnel d'urgències, no? La valorem més que res per assegurar i veure quin era el seu estat i seguir amb aturada cardíaca sense cap mena de funció i sense cap mena de resposta, i decidim anar directes a col·locar-li la ECMO per poder treure la seva sang, aportar-li oxigen, tornar-li oxigen que li vagi als seus teixits i alhora poder-la rescalfar, que era el tractament que necessitava per recuperar doncs, la funció dels seus òrgans, recuperar la temperatura normal.
I l'Audrey no té cap seqüela neurològica, que això segurament és el que més crida l'atenció, no? Potser un cervell tantes hores sense sang, sense oxigen, sense res, que no tingui cap mena de lesió.
Cap ni una. I això, doncs, home, sempre, no?, aquells que ens dediquem a atendre malalts de natura cardíaca, sempre el nostre objectiu, no?, quan intentem reanimar un malalt és que el seu cervell segueixi viu, aguanti i es pugui recuperar sense seqüeles. I el cas de l'Audrey és espectacular justament perquè ha fet amb una aturada tan i tan llarga. L'única petita cosa que té és una mica de dèficit en quant a moviment a les mans, però és secundari a congelacions que va tenir als braços i no a la hipotèrmia o a la lesió neurològica que secundàriament a l'aturada cardíaca.
No sé si algú a la taula té alguna pregunta pel doctor Eduard Argudo.
Estem tan flipats.
Estem admirats,
ens
no?
Preguntem si en altres casos com aquest s'hagués pogut fer el mateix i no s'ha fet, perquè quan tu veus que una persona sembla pràcticament morta, doncs no, ja penses que no s'ha de fer res.
Home,
és a dir, en cas de congelació, en el cas d'aquesta dona, clar, pot haver-hi una dona jove, com estem dient, aquesta dona, sí. Pot haver-hi la possibilitat de que unes hores després de la seva mort per congelació pugui reviure com aquesta? O això és un fet extraordinari?
El que hem de ser conscients és que ella està bé perquè durant totes aquestes 6 hores de manera artificial vam estar mantenint el seu cervell amb oxigen, no? Amb compressions toràciques, fent ressuscitació cardiopulmonar, amb un cardiocompressor i després amb ECMO, no? És a dir, això no és el mateix que algú que entrés en hipotèrmia i passin doncs, moltes hores sense que ningú li faci res. Però yeah. Sí que és cert que amb la situació en la que ella estava, doncs és fàcil llançar la tovallola, no? O pensar que ja no es pot fer res més donada tanta estona que portava aturada, que no quedava clar quan havia passat aquest episodi i la situació en la que es trobava quan és valorada i quan es atesa inicialment per l'equip del SEM.
Sí, doctor, durant la roda de premsa una de les coses que s'han dit és que potser aquest mateix cas fa 5 anys s'hagués tirat la tovallola. Per què fa 5 anys ha evolucionat aquesta tècnica aquests últims anys?
Sí, clar, tota la tecnologia cada cop no, ens ajuda a poder aplicar tècniques més complexes d'una manera algo més senzilla. I també hi ha probablement més consciència perquè ja van apareixent certs casos com el de l'Audrey al món que ens fan pensar que aquesta és l'opció terapèutica que hi ha, no? El tractament que hi ha amb un malalt amb una aturada cardíaca per hipotèrmia ha de ser aquest, no hi ha alternativa i és l'única opció de supervivència que no ens assegura que les coses vagin bé, però si hi ha alguna mínima opció és posar-los a ECMO per intentar reanimar el seu cos i rescalfar-lo.
Sí, jo només una mica ja ho acaba de respondre, doctor, però era el fet de que si aquest cas ens aporta dades noves sobre el funcionament del cos en situacions extremes, que fins ara, clar, no s'han de donar aquestes situacions extremes i aquestes situacions de poder-les atendre per descobrir-ho, si pot representar com un abans o un després, o si realment ja hi ha altres casos similars a altres parts del món, és a dir, no? És un cas que a la gent ens sembla absolutament extraordinari, que potser els científics també, però no tant, no ho sé, aquesta és una mica la pregunta.
Hi ha algun altre cas similar en zones, doncs, o a les zones dels Alps o Escandinàvia, no? Països que tenen sistemes sanitaris on la hipotèrmia la tenen més en compte perquè tenen més incidència, no? Perquè tenen molta més alta muntanya, tot i que aquí tenim els Pirineus, però sí que crec que és un cas molt important, sobretot doncs perquè és aquell primer cas que el que va permetre és que els que vinguin darrere puguem donar-los la mateixa resposta, el mateix tractament, perquè el resultat esperem, no?, que pugui ser el mateix, que el malalt es pugui recuperar sense seqüeles, que en el fons és l'objectiu que tenim, clar.
Dels casos documentats, doctor, anteriors amb aquest que vostès han protagonitzat, quin era el temps més llarg que estava documentat de parada?
El que ja ha documentat són, hi ha uns quants casos que estan al voltant d'això de les 6-7 hores, i el més llarg del món són 8 hores i 40 minuts, que és un així. La resta estan tots al voltant d'aquest. El que sí que és cert que, com a cosa, jo crec que també ens va sorprendre a nosaltres, és que la majoria d'aquests casos, l'evolució posterior a cures intensives a l'hospital encara ha sigut molt més complexa i ha anat molt pitjor i han acabat sobrevivint després d'estances de mesos a l'hospital, mentre que l'Odri va tenir una recuperació espectacular i molt ràpida, no? Que en 48 hores els seus òrgans tots havien tornat a funcionar, i això doncs no és el més comú en casos d'això.
I una qüestió, doctor, sentint avui la notícia aquí a la ràdio, no pots deixar de pensar en l'eufòria de vostès després d'aconseguir-ho, l'emoció màxima, si van anar a sopar, si ho van, com ho devien explicar a casa,
ho dic
de veritat, m'imagino molt l'adrenalina de dir ho hem aconseguit, que arribar a casa, que devien vostès parlar amb les seves famílies d'això, no? D'aquest cas, que potser és el més important de la seva carrera, o potser no.
Bueno, estàvem contents, satisfets, però és cert que els que ens dediquem a les cures intensives sempre intentem tocar molt de peus a terra, no? Perquè contínuament estem tractant amb situacions de vida o mort, no? I amb casos que aconsegueixen tirar endavant quan tenen poques opcions, amb el que en aquest cas, per suposat, que vam estar molt contents i satisfets de que tot hagués funcionat, no? I que tot el circuit hagués funcionat. Vam estar contents quan vam aconseguir recuperar el seu cor, però llavors allà el que ens preocupava era el seu cervell, no? Poder saber realment si està amb seqüeles o sense, però quan la vam poder despertar i vam veure que ens entenia, que ens mirava, que feia cas quan nosaltres li preguntàvem alguna cosa, doncs sí que, clar, va ser un...
Increïble.
I després tenen relació amb aquests pacients els quals han pogut recuperar? S'acaben veient després o acaben preguntant-los com els va la vida o ja no?
Bueno, intentem fer un seguiment sobretot perquè també, bueno, dins la medicina estem interessats en saber quins són els resultats a llarg termini, no?, d'aquestes situacions de tan extremes dintre la vida o la mort, no?, veure si d'aquí uns mesos més enllà doncs pot haver algun tipus de seqüela doncs més psicològica o alguna cosa així que ara encara no sabem, amb el que sí que intentarem mantenir el contacte, no?, periòdic, per veure com evoluciona, com es troba, i que esperem que segueixi també com està ara, que, com us dic, està amb moltes ganes de tornar a fer vida normal i reincorporar-se a la feina i està fent el mateix que feia abans d'aquesta aturada cardíaca.
Doctor Nuyen, i l'última pregunta ja el deixem anar, ens pregunta, li podeu preguntar al metge si la dona estava en cetosi? Diu, la dieta cetogènica és molt habitual a Sud-àfrica, i almenys el marit de la dona és sud-africà, igual tenint aquesta mena de dieta, i això hi pot tenir alguna cosa a veure?
Però com a bo o com a dolent, vols dir?
Suposo que com a ajuda, no ho sé, que el doctor ens ho expliqui.
Doncs, no, realment no ho desconec, però no crec que tingui res a veure.
Val. La dieta aquesta dels hidrats que fa la gent, no? Que és això que fan del pronocal.
El que devia tenir a veure era el seu estat de forma, no? Perquè és una persona que corre maratons i tal.
Una persona molt en estat de forma, però una persona molt prima, no? Amb molt poca massa de greix, i que tot això també, doncs, en el fons, protegeix menys, no? afavoreix algunes coses, però...
Si algú ha de servir.
Mira, veus?
Si algú ha de servir. Clar, home, menys greix, més protecció. Per tant, encara més premi per l'Odri, que va aconseguir sobreviure aquestes 6 hores de parada cardíaca. Doncs, senyor, el doctor Eduard Argudo, moltes gràcies per atendre'ns. Enhorabona per la feina amb l'Odri i enhorabona per la feina que fan cada dia i també a tot l'equip, perquè això va ser un èxit en cadena el que va permetre aquesta resurrecció entre totes les cometes del món. Moltes gràcies i enhorabona.
Sens dubte, sense... tots els esglaons de l'equip, això no hauria estat possible.
Bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
I, Puri, moltes gràcies també per explicar-nos la història. Fins la propera.
Fins a la propera.
Doncs no està mal, déu-n'hi-do la història, eh? I, ja.